Sortint del Cercle, un programa del Servei de Rehabilitació Comunitària que us parla de salut mental. Un espai de reflexió en compartir experiències, inquietuds, ajudar a la prevenció i acabar amb l'estigma en salut mental.
Bon dia. Benvinguts a Sortint del Cercle, el programa de Ràdio Balaguer que us parla de salut mental. Un espai de reflexió on compartir i difondre experiències, inquietuds, ajudar a la prevenció i acabar amb l'estigma en salut mental. Avui parlarem de l'addicció a les pantalles i de com aquest fenomen afecta la nostra vida quotidiana, les nostres relacions i salut mental. Un programa on explorarem les causes i les conseqüències, les solucions possibles per recuperar l'equilibri en un món cada vegada més digital. Per parlar de tot això tenim amb nosaltres a la Neus, responsable de la Unitat de Joc Patològic i Altres Addiccions Conductuals del Servei de Salut Mental i Addiccions de l'Hospital Santa Maria de Lleida. També tenim amb nosaltres la Míriam i l'Oriol, participants de Sortint del Cercle, i la Montse, del Servei de Rehabilitació Comunitària. Comencem. Ara és el torn de l'entrevista. Avui tenim amb nosaltres la Míriam, que entrevistarà a la Neus. Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Bon dia, Neus. Com estàs? Com vas avui?
Molt bé, moltes gràcies i molt contenta d'estar aquí, d'estar en un programa com aquest, que em sembla una iniciativa fantàstica.
Molt contents de tenir-te aquí, també.
Gràcies.
Nosaltres, com tenim a la presentació, que hem dit que ets responsable de la unitat de joc patològic i altres addiccions conductuals, ens podries explicar una mica què vol dir?
Sí, a veure, la unitat de joc patològic i altres addiccions conductuals es diu així perquè fa molts anys, als anys 80-88, es va començar a Catalunya doncs, la iniciativa de tractar, de treballar amb persones amb problemes de joc, amb problemes de ludopatia, es coneix més com a segurament ludopatia, joc patològic, trastorn de joc, com es diu ara, que són les persones que són addictes als jocs d'aposta, als jocs amb diners. D'això fins ara n'hi ha hagut moltíssim, hi ha hagut un volum de gent molt important, però en els últims anys hem anat atenent altres persones que tenen altres tipus de patologia molt similars, és a dir, addiccions o conductes similars, però amb altres tipus d'activitat, com per exemple la compra compulsiva, com per exemple doncs, el tema de les pantalles més darrerament, etc. Tot això en diem addiccions conductuals per diferenciar-les de les addiccions amb substància, no sé, els porros o la cocaïna o l'alcohol o el tabac, per exemple.
Del que recordem que ja vam fer un programa l'any passat que el podeu buscar a la web o al podcast i el podeu escoltar.
Molt bé.
En aquest programa ens volíem centrar en les addiccions a les pantalles. Què ens podries dir, què és el que podríem entendre exactament quan parlem de les addiccions a les pantalles?
A veure, realment hi ha poca gent que arribi a desenvolupar una addicció a les noves tecnologies, a les pantalles. L'addicció, com us deia abans, és una dependència, és una conducta que es caracteritza per la dificultat de deixar de fer una determinada conducta, una determinada activitat, i passa a ser la dominant per damunt de totes les altres activitats de la majoria, no?, que té la persona. Arribant a afectar totes les àrees de la vida, la personal, la familiar, la social, l'acadèmica, laboral, etc. En general parlem més, ens agrada parlar més en els tècnics de sobreús de pantalles, més que d'addicció a pantalles.
D'acord, llavors entenem que una persona, com diríem que té una addicció, és quan fa un sobreús. Llavors, quins serien els indicadors més potencials per veure, a part de pues, que no pot deixar de jugar, com seria més? Perquè a vegades pues, potser diuen no, perquè em relaxo amb això.
A veure, s'encenen les alarmes quan veiem que la persona afectada es priva del son o capgira els seus horaris de descans, quan descuida altres activitats importants, quan rep queixes en relació amb l'ús de la xarxa d'algú proper, quan pensa en la xarxa o en el videojoc o en el que sigui de forma constant, molt sovint, si intenta limitar el temps de connexió sense aconseguir-ho, quan menteix sobre aquest ús o sobre ús que en fa del temps real de connexió, quan veiem que hi ha aïllament social o irritabilitat o baix rendiment acadèmic o laboral, quan a vegades veiem aquesta persona amb una eufòria o una activació exagerades, anòmales davant de l'ordinador, tot això ens donaria pistes de que estem davant d'un possible problema.
Mm-hmm. Llavors, entenem que afecta la qualitat del son, com acabes de dir. De quina manera podríem veure, a part de que no dorm, potser dorm després durant el dia en lloc de...
Sí, habitualment passa això. És a dir, penseu, per exemple, en les persones que juguen a videojocs online. Clar, juguen amb altres jugadors. Normalment aquests jugadors poden ser inclús estrangers, amb altres fusos horaris, per exemple. Imagina't doncs, una persona que juga amb gent doncs, de Llatinoamèrica o d'Amèrica del Nord, que tenen un altre fus horari, van al revés de nosaltres. Clar, llavors comença a jugar a la tarda, que més o menys tots estan, si fan o fa, desperts, però clar, la cosa s'engresca i va jugant. Les partides, a més, són partides que, bueno, molt atractives, habitualment no s'acaben, i fins i tot hi ha videojocs que no s'acaben mai. És a dir, hi ha videojocs que té partides, però n'hi ha que no, que és continu. Per tant, clar, la cosa s'allarga, la gent se'n va a dormir quan se'n va a dormir de matinada, es lleva molt tard, quan ja és l'hora de dinar, quan és o inclús més tard, i es capgira tot el sistema de vida, amb la qual, clar, tots els matins pràcticament està dormint i només viu, entre cometes, no? Durant el dia, doncs a la tarda, si és que troba algun moment.
Exacte. Quines creus que serien les principals causes d'aquestes addiccions a les pantalles?
Hi ha diferents factors, no n'hi ha mai un de sol, eh? Hi ha diferents factors que influeixen. Per exemple, hi ha els components addictius dels dispositius. Les característiques físiques com la música, les imatges, la informació, les grafies, tot és molt atractiu. La gamma dels aparells, l'accés ràpid a diferents opcions d'activitat, per exemple, doncs a través del dispositiu pots jugar a jocs d'atzar, pots fer compres al supermercat o de roba o el que sigui, accedeixes a videojocs, accedeixes a tot tipus d'informació, pel·lícules, sèries, és a dir, hi ha un ventall, s'obre un món a darrere d'una pantalla.
Pot ser de tot.
Exactament. La comunicació genera gratificacions també de forma immediata i això estimula i anima encara més la conducta, no? Hi ha demora, hi ha retardament de les conseqüències negatives que això pot comportar. En canvi, els premis, els reforçaments són immediats. Clar, això ens enganxem tots.
El joc, per exemple, que fas, jo sé, fas una missió i ja tens... la skin, no?, que diuen, per exemple, al Fortnite, ja tinc la skin de no sé quin jugador o tal. Llavors, clar, és això que dius, no?, d'una gratificació immediata.
Exacte.
No penses, demà tinc no sé què, només dormiré 3 hores.
Exacte. De fet, això és una cosa que ens passa bastant a tots, eh? Ara, ara el jovent no mira gaire la tele, tot és a base a partir de la pantalla, però fins i tot a la televisió, el prime time que es diu, no?, les pel·lícules comencen tot és tardíssim, tothom ens llevem d'hora per anar a treballar, tothom diem, bueno, la gravaré i ja la veuré, però quan estàs allà t'engresques i la mires i quan són la una de la matinada que s'ha acabat la pel·lícula, llavors t'estires els cabells, no?
Sí.
Però ja ha passat, sí, sí.
Hem parlat dels efectes que té sobre la son i també has dit, per exemple, acadèmicament, que bueno, diríem ja nens o també, tipus, universitat, també. Uh-huh. Quins altres efectes sobre la salut mental i física podries dir que mateixa?
Mira, si tenim moltes hores de connexió, en casos extrems es pot arribar a les 20-24 hores de connexió continuada, clar, podem trobar alteracions a l'estat d'ànim, irritabilitat, ansietat, depressió, etc. Evidentment, minva, com tu deies molt bé, minva del rendiment acadèmic o laboral per la manca de descans, dificultats de concentració, disminució de les hores de son i alteracions dels hàbits essencials com l'alimentació. Això també es queda capgirat. evidentment. Vull dir, molta gent està davant de la pantalla i mira, amb una bossa de patates fregides o qualsevol cosa, doncs ja fa. Els hi costa fins i tot anar al lavabo. En casos extrems hi ha gent, doncs, que té incontinència. Sedentarisme, obesitat, fatiga, lesions tendinoses o musculars. Fins i tot hi ha una lesió que es diu... és una mica divertit, es diu nintenditis, per anar movent el ratolí. Tot aquest tipus de coses poden passar.
Sí, aquesta que els dic, per exemple, sé que a vegades també els hi passa a la gent que treballa molt a oficina, també els hi passa.
Exacte, per això hi ha aquestes coses ergonòmiques, no?, per apujar una mica...
Sí, els ratolins així diferents, que tenen la bola en lloc de...
Justa.
Per anar diferent. A quina edat creus que seria més important de vigilar o controlar l'ús de les pantalles?
Mira, aquest tema és un tema que està preocupant molt darrerament, els últims anys, i hi ha molta controvèrsia. Que si prohibir els dispositius fins als 18 anys, que si a la classe, que si no sé què, si no sé quantos. Mira, els experts en aquestes matèries de les 11 unitats especialitzades que hi ha a Catalunya fa més d'un any que vàrem emetre un comunicat en el que exposem un seguit de consideracions i propostes. S'ha de promoure un model d'acompanyament digital, no pas una prohibició. Mm-hmm. Prohibir no fomenta l'aprenentatge, val? Ni genera canvis de conducta. Per tant... una mica estem obligats que la població doncs, hagi de disposar d'habilitats digitals adequades justament per poder fer aquest acompanyament. Proposem incloure l'ús saludable de pantalles en els plans docents abans del primer d'ESO, per exemple. Ja disposem de guies orientatives des de fa temps amb la participació de companys experts i estan disponibles lliurement a la pàgina web de Salut. Això és important que ho sapiguem tots. Llavors, clar, hem de respectar les recomanacions que s'hi fan. Segons franges d'edat, per exemple, no es recomana l'ús de pantalles en menors de 3 anys, de 4 a 6 un màxim de 30 minuts orientativament al dia, de 7 a 12 un màxim d'una hora al dia i a partir dels 12 doncs, ja és un acompanyament progressiu, no? I cada cop més. Seguir el codi PEGI que dels videojocs, per exemple, que és el Pan European Game Information, on s'informa del contingut del joc i de l'edat que es recomana. Això, amb tots els jocs educatius, no? Hi ha normalment l'edat recomanada amb els videojocs també i moltes vegades ni ho sabem i es passa per alt. L'escola també representa una oportunitat doncs, de formar en el bon ús de les noves tecnologies i per descomptat, les famílies, no? I els pares i tutors, que ens hem de posar les piles, perquè no en sabem. No en sabem gens o molt poc. I clar, aquí els adolescents i els nanos ens passen de llarg, però de llarg. Clar, llavors és l'únic o dels pocs àmbits on no els podem acompanyar, on no els podem, diguéssim, formar o educar, com en altres àmbits de la vida, de tota la vida, de sempre. I aquí ens hem de posar tots les piles.
Total, d'acord. has comentat unes pautes, per exemple, el temps que es podria deixar als nens, diferents edats. Llavors, d'aquestes pautes podríem entendre que seria, diguéssim, fer un bon ús de les pantalles?
Sí, evidentment, sí. De fet, fer un bon ús de les pantalles seria l'objectiu, val? I llavors, per aconseguir-ho, ja no s'aconsellen un seguit de mesures. Per exemple, doncs, primer prenem consciència de l'ús que en fem dels dispositius generals tots, perquè tothom en fem un sobreús. Tothom anem al restaurant, o anem a una reunió de feina, o anem allà on te sigui, amb el mòbil al costat. Sí. Val? I no parem d'anar-lo mirant, i això ens ho hem de replantejar també tots com a societat, això d'entrada. Prioritzar, per exemple, les activitats de lleure sense pantalles, que n'hi ha moltes i que estan molt bé i molt divertides. Els àpats de família lliures de pantalles. Mirar de compartir estones de connexió amb ells i amb elles. És a dir, també els pares, els tutors, no hem de també conèixer i participar dels seus jocs, de la mateixa manera que ens revolquem al sofà o a terra doncs, per jugar amb la canalla, doncs també per què no fer una partida de futbol o del que sigui en pantalla, no? Acordar normes d'ús, pactar amb els nanos, no? Uns horaris, un, no? Com faríem, al final és com faríem amb qualsevol altra activitat de la vida, no? Com hem fet sempre els pares i mares. Estar amatents a possibles problemes relacionats amb els dispositius digitals, no? Una mena de detecció precoç de si veiem aquelles coses, no, que hem dit abans, doncs si el veiem més nerviós, si el veiem que li costa, doncs el creem a dinar i ja vinc, i no acaba de venir mai més, doncs home, possiblement comencem a plantejar-nos de possibles problemes. Si detectem alguna problemàtica que ens sobrepassa, consultar-ho també amb especialistes, lògicament. Estar atents a nous entorns digitals per tenir una actitud positiva i activa al respecte i educar una mica en el respecte i l'ús responsable d'aquests entorns, no? Una mica seria... Aquests serien els titulars, no? Després, clar, concretar amb mesures concretes, doncs, tenir el dispositiu en un lloc comú, tenir l'ordinador a casa, no a l'habitació, fins a més gran segurament, sinó en un lloc comú, triar jocs apropiats per l'edat, allò que dèiem abans, descansar periòdicament de la pantalla i evitar la fatiga visual, fer petits espais de descans, pactar les estones d'ús i establir prioritats en les diferents activitats. El primer que han de fer és tasques escolars, evidentment, activitats extraescolars, esportives, el que sigui, tasques domèstiques, també ajudar a casa, i finalment activitats d'oci digital. Lògicament també hi ha de ser, però prioritzant les altres.
És a dir, jo crec que és, potser parlarem després al debat, és una mica impossible perquè no fer servir ni tan sols per fer els deures. Jo recordo els últims anys d'escola meva, no? Ja tot era ordenador, ja no anaves a la biblioteca, ja no, tot ordenador, i ara pues, encara més. Els nens ja tenen la seva tablet, que fan allí, busquen, llavors. Una mica difícil, però penso que els consells que has donat són molt bons perquè puguin fer servir les famílies per gestionar una mica aquest ús electrònic, tant per nens com adolescents, perquè és veritat, els adolescents és molt més difícil el que has dit que fem. Fins als 18 no els deixem perquè estan les xarxes socials i tot això, però és molt important, sí. Si tens, per exemple, l'ordenador, que et fa servir? Doncs pues està al menjador. Doncs pues aquest de deures es fa servir al menjador. I així ja.
Exacte.
Llavors, almenys no estàs tancat a l'habitació sol i tens la gent, doncs vas parlant, van ajudant i és una mica diferent, penso que. Ja una mica per acabar, te volem preguntar quines recomanacions donaries a les persones que volen gaudir de les seves pantalles sense caure en dependència?
Bé, una mica és el que dèiem. Si vols, completem. Per exemple, no usar el dispositiu una hora abans d'anar a dormir, almenys, perquè la llum blava, doncs, d'alguna manera enganya el cervell,
sí.
No? I ens, d'alguna manera, ens despeja, no?
Te l'activa, així.
Ah, exactament. I, per tant, clar, difícilment agafarem el son si fem una activitat excitant, no?, just a l'hora d'anar a dormir. Mirar de no utilitzar els dispositius durant els àpats, que els àpats siguin doncs, una oportunitat de tema de conversa, per exemple.
Sí, perquè a vegades hi ha reunions familiars que cada un està amb el seu mòbil i està a vegades ni tan sols se parlen, sinó t'he enviat un TikTok, mira el TikTok i si, pel xat i has de contestar ja, no te diu ja, amb persones, sinó és el xat.
Exacte, i si som observadors en qualsevol restaurant també veurem això.
Exacte.
Una taula plena d'amics o de família, no? I que moltes vegades interactuen molt poc. Tots estan amb la pantalla i com dius tu, a vegades s'envien coses entre ells,
exacte,
no? Estan una al davant de l'altra.
I ara ni tan sols tens el menú, hi ha un QR.
Exacte.
Que llegeixes i ja... Per si, o sigui, allò ja t'obliga directament a
agafar la pantalla, sí, exactament. Bueno, coses d'aquestes, no? Parlar del concepte de privacitat, això també és important perquè amb el tema de les noves tecnologies la privacitat ha quedat molt diluïda, no? No sabem fins on arriba el nostre terreny privat, el que és públic, el que es pot compartir, el que t'has de reservar per tu.
Clar.
Això, la canalla i els adolescents no ho acaben de tenir clar, aquesta necessitat permanent de compartir tot el que fan, no? Ens ho hauríem de replantejar, també.
El postureo que diuen...
I alguns adults tampoc, eh?
No, exacte.
Estic parlant molt dels adolescents, però veig que hi ha molts adults.
Exacte.
I jo crec que una cosa que també ajudaria molt a fer-ho bé és reconèixer quan sí fem les coses bé. Mm-hmm. Si només ens centrem en estem fent això malament, al final acabarem desconnectant. Ens
totalment.
Hem de premiar quan sí fem alguna cosa ben feta.
Totalment d'acord amb tu. Sí, sí, és ben bé això.
Doncs moltes gràcies, Neus, moltes gràcies, Míriam. Ara passem a la segona part del programa, la taula rodona. Benvinguts Maria Rosa, Míriam, Neus i Oriol. Avui en dia les pantalles estan a tot arreu, a les nostres mans, a casa, a la feina, fins i tot a l'escola. Perquè què vol dir que és saludable? Quan hem de fer un ús saludable quan estem obligats a fer-la servir, ja sigui per l'escola, per la feina, per anar a comprar coses. És a dir, tenim tot el món a l'abast de la mà, amb el mòbil sobretot, com podem desfer-nos-en? És només posar-hi voluntat o hi ha altres estratègies? Com, no ho sé. O és que simplement ja estem condemnats a fer servir aquest tipus d'eines?
Estem condemnats a fer servir aquest tipus d'eines, pràcticament.
Però podem buscar alternatives.
Com per exemple?
Per exemple, a l'hora d'estudiar és necessari fer servir això, però podem bloquejar quin tipus d'aplicacions fem servir. Fem servir només les fonts de consulta i no les d'oci. Aquí hi ha un tema que mig hem entrat abans, però hem parlat sobretot el tema d'addiccions a jocs, però una de les coses més greus que hi ha són addiccions a les xarxes socials, que sobretot tenen el scroll infinit que fa que no et desenganxis, ja sigui Instagram, Facebook, ja sigui el TikTok, que en teoria els nens no hi poden entrar, però tots hi són, o quasi. Com podem millorar aquesta situació? Perquè, clar, no és el mateix una addicció a un joc que tens un objectiu definit a una cosa que simplement estàs gastant temps sense aconseguir res.
Realment és complicat, eh? Amb això també hi ha un debat important i estem una mica entre tots la gent experta i la gent doncs, que està preocupada doncs, per tots aquests temes, estem una mica bogant i interpel·lant tant els governs com sobretot a la indústria, no? Perquè d'alguna manera doncs, hi hagi un control eficient de continguts, d'accés a continguts, sobretot, per exemple, doncs, controlant les edats, perquè, clar, tu ara avui en dia només et demanen quina edat tens, no? I tu dius el que vols i ja està, i ja estàs dintre. Llavors, clar, tenim nanos no? que tenen accés amb un seguit de continguts tremendos i... Per exemple, aquesta seria una. Uh-huh. Tu acabes de dir lo de les xarxes socials, sí, afecta més inclús amb noies que amb nois. Els nois afecten més el tema dels videojocs i coses així, i les xarxes socials especialment amb noies. I realment els influencers, la gent aquesta doncs, que doncs, es dedica doncs, a fer... publicitat, pantalla, no? de la seva vida, d'èxits, clicant un botó.
Però d'aquest sobreús que parlem de les pantalles, això lliga amb d'altres patologies. O sigui, lliga amb anorexia, amb trastorns de la conducta alimentària, amb...
Autolesions...
Pot lligar.
O, per exemple, en el cas dels criptobros, que pots tindre gastos excessius comprant criptomonedes i sent víctima d'estafes perquè no ets conscient de com funciona això.
Totalment.
Mm-hmm. I en quant a les xarxes socials, jo he vist un podcast que comentava que, per exemple, Netflix té pel·lícules que són tontes, amb intenció que sigui tontes per l'scrolling que dèiem abans, perquè hi ha molta gent que està mirant una pel·lícula i està amb el mòbil, al TikTok o a l'Instagram. Llavors les pel·lícules igualment estan fetes així per treure l'atenció de tant en quant, però perquè siguin allí de fons. Llavors no tenen un tema ben pensat, un guió ben plantejat, perquè és perquè tu fas visites i mires, però no està amb l'escrolling sense res de fons, i tu els dones vistes i, bueno, pues, diners, no?, perquè estàs mirant la pel·lícula. Però, ojo, que les pel·lícules estiguin fetes perquè tu la puguis tenir de fons, o sigui, no per agafar-te l'atenció. I
pensar que això no es passa a Netflix.
Això em fa pensar en, el, en una espècie de paradoxa de llibertat de triar que ja s'havia observat amb els supermercats dels Estats Units, que tu anaves a comprar, per exemple, mantega i tenies 1.000 variants de mantega i et quedaves bloquejat perquè no sabies què decidir de l'excés d'oferta que hi havia. I això és el que passa una mica amb aquestes coses, ja sigui Netflix, ja sigui Spotify, ja sigui les xarxes. Realment ens diuen que tenim 1.000 ofertes i això ens fa lliures, però realment no ens fa lliures.
Aquí la cosa és que necessites educació. Necessiten educació perquè a l'hora de ficar de, i com se'n diu i recomanacions el més més humana és possible, o sigui, el menys algorítmic és possible.
Sí, sí, totalment d'acord, totalment d'acord.
I hi ha una part d'aprenentatge personal d'aprendre a desenvolupar un criteri. Això com es fa? Com podem desenvolupar un criteri sobre el que estem buscant en lloc de dependre del que ens ofereixen?
Els pares i l'escola.
Mira, jo escoltant-vos estava pensant en la normativa que s'ha fet des d'ensenyament, no? Que realment les dades que han sortit és que amb el nou curs escolar, no sé si són, per exemple, un 30% dels instituts han aplicat la normativa. Llavors hi ha molta disparitat de criteris, com ha dit la Neus abans, no? Hi ha instituts que realment hi ha una prohibició, hi ha instituts que els alumnes porten el mòbil dintre la motxilla apagat, hi ha instituts que el deixen fora a les guixetes, vull dir que realment, inclús des de la comunitat educativa, vull dir, de professionals i de gent que realment ha de fer una tasca educativa i d'acompanyament, com ha dit abans la Neus, reconec que hi ha molta disparitat i molt poc consens, vull dir que estem en una situació de que hi ha diferents opinions, no queda gaire clar què és el que s'ha de fer. Realment des de GenCat s'ha fet una normativa, no?, el govern, però realment pues, no s'està aplicant com s'hauria d'aplicar i no sé què en pensa la Neus d'això, però estem parlant ja.
Jo penso que ens ha agafat, esclar, les noves tecnologies s'han llançat molt ràpidament, hi ha un avenç espectacular molt ràpid i com sempre passa amb aquestes coses, és difícil d'anar païnt per la societat en general. Clar, llavors, tant pels formadors com, no?, pares, escola, etcètera, etcètera, i governs, i les lleis, i les normatives, i tot això va molt més endarrerit del que avança, no?, de la velocitat amb les que avancen les tecnologies, que és vertiginosa. Llavors, esclar, això no ho podem pair. I ens hem trobat doncs, que ens ha atrapat el toro, no?, una mica.
Però jo el que penso de tot això és que al final és una mica la teoria del ganivet. O sigui, tens un ganivet, el pots fer servir per coses útils, però també pots matar una persona. Pues una mica és el que crec que passa amb això de les noves tecnologies, que ja no són tan noves, que ja són, que ja són bastant d'aquí, ja són bastant presents. Pues això, jo, per exemple, utilitzo moltíssim pues això, la tablet, el mòbil i tot això, però intento fent un ús bastant... fer el servir perquè realment serveix i realment és molt útil.
Exacte.
Sí, sí, s'ha de... és una... I trobo al·lucinant la de gent que ho fa servir de manera que, per perdre el temps, de manera salvatge, quan realment és una... Són eines extremades... Si fetes servir amb una mica de cap... Són extremadament útils.
Totalment. De fet, per això estan, jo crec que per això és tan important la formació i l'educació, perquè és que les eines són molt útils, francament. Ens han facilitat enormement la vida, les coses. Amb temes de salut, fins i tot, hi ha coses tan espectaculars com que eines que ens ajuden amb la telemedicina, eines que ens ajuden, per exemple, doncs, a arribar a llocs que per distància doncs, estan molt allunyats doncs, de centres de salut especialitzats, o eines que ens ajuden doncs, a treballar la neurocognició, la neurorehabilitació, a fer aprenentatge amb educació, en diferents àrees, en diferents camps. francament útils. Nosaltres mateixos, ara ja parlo per mi, amb el tema de la unitat de joc, quan jo estava treballant a Bellvitge ja fa uns quants anys, vam desenvolupar un videojoc terapèutic, que en deien, un serious game, que es diu en anglès, per tal de treballar coses com la impulsivitat, etc., que es donen també en persones amb problemes de joc, amb algunes, i en persones amb problemes de bulímia, per exemple, amb un resultat francament bo. Era un element que d'alguna manera acompanyava el tractament habitual. Però, ostres, ens va donar una eficàcia espectacular. Vull dir que les històries clíniques les tenim informatitzades. Vull dir, això ha sigut un avenç. El fet que et puguis fer un document i que el rebi a l'instant una persona que està a l'altra punta de món, vull dir, això, tot això són temes molt positius. Per tant, els hem d'aprofitar, és el que tu deies.
I llavors, quan hi ha el sobreabús, abús desventall, per exemple, amb un alcohòlic és molt fàcil. Agafes i deixes de beure. I li prohibeixes l'alcohol de per vida. Però amb algú que, amb el tema aquest de les pantalles, no sé si és tan fàcil com agafar i prohibir les pantalles per vida, no?
No, evidentment no. Evidentment no. Mira, jo a la unitat, per fer-vos una idea, el 90% de pacients que tenem són persones amb problemes de joc. I el 10% restant són persones amb problemes amb noves tecnologies i amb compra compulsiva. Això és a grosso modo, Els objectius, com tu deies molt bé, no poden ser iguals per a les persones amb problemes de joc d'aposta que per a les persones amb problemes de compra o de noves tecnologies. Tots hem de saber comprar i tots hem d'aprendre fent un mòbil o un ordinador, d'acord? En canvi, podem prescindir perfectament de jugar amb aposta. Val? És una mica la comparativa que tu feies. Clar, llavors, l'objectiu és aquest, aprendre a comprar o aprendre a jugar amb aquest, a utilitzar, no jugar, a utilitzar la tecnologia de forma responsable. Clar, llavors, aquí és on vas pactant també, doncs, amb la persona que té els problemes, no? Vas pactant amb formes d'ús, no? Límits horaris, progressivament.
I una cosa que gairebé hem deixat de banda, hem parlat molt de com ajudar els adolescents, nens i adolescents, a aprendre aquestes situacions, però és que et trobes molta gent adulta que no té un control i no té un criteri. Si aquests han de ser pares de nens i adolescents, no els podran ajudar de cap manera. És a dir, estem parlant molt del perill dels nens, en part per un motiu. Els que ara som adults hem tingut un passat sense pantalles. Jo recordo quan era petit que només hi havia una pantalla que era la televisió. I després van venint les altres, però tenim un passat sense pantalles que el podem aprofitar. Persones com aquestes, que ara no han sabut adaptar-se a això, perquè, com has dit abans, és molt nou i ens ha agafat molt ràpid a tothom, ens ha caigut a sobre, no poden ajudar els nens. Per tant, també s'ha de donar consells per adults i entendre que són problemes diferents. No té el mateix problema un nen que està agafant ara els referents del seu món que un adult que té un referent, però els ha llançat per la borda, i n'està agafant uns altres. Llavors, aquesta dificultat, com es gestiona, adults?
La veritat és que és una mica complicat. I a veure, no impossible, ni molt menys, però és una mica complicat o un pèl diferent. Clar, estàvem parlant més, segurament hem parlat espontàniament de nanos i adolescents, perquè, de fet, és la població més vulnerable, val? Més esponja. Els adults, el cervell està d'una altra manera, tenim uns criteris, tenim, com tu deies molt bé, un passat, no?, de referència, i per tant podem aprofitar-lo justament per readreçar les persones que hagin pogut d'alguna manera, no?, sobrepassar aquests límits del bon ús de la tecnologia. Crec que està que aniríem per aquí,
Molt bé. I un altre conflicte que també tenim és, parlem de pantalles en general, però no és el mateix un ordinador o una televisió, encara que sigui amb Netflix i tal, que un mòbil, que molta gent se'n va a dormir amb el mòbil.
Sí.
Això és un perill, perquè no te'n desenganxes, no pots controlar una persona que està dormint si està allà amagat amb el mòbil, a menys que li prenguis. És a dir, una part dels problemes jo crec que ha vingut més pel mòbil que no pas per pantalles més grosses.
Però és que també el que dic, depèn de com tu utilitzes el mòbil. Mm-hmm. Una cosa és estar tancat amb el mòbil jugant al Fortnite, per dir-ho d'alguna manera, però també pots llegir Garra i Pau amb el mòbil de matinada, que és molt útil.
Però per això mira el Kindle.
Exacte, era millor el Kindle, no?
Però no tots...
Però si vols consultar coses, perquè és un problema, perquè jo me compro revistes de paper, encara, a dia d'avui, però les he de llegir amb la tableta a la vora, perquè vaig llegint i vaig consultant. Això ja, no sé si... Potser és un problema meu patològic. Ja.
El tema del Kindle, voldria fer un apunt, perquè no és el mateix el Kindle Fire, que és com una tablet, que els e-readers que són de tinta electrònica. La tinta electrònica té l'avantatge que és com el paper i no cansa la vista. Això és important. De fet, s'ha fet algun intent de fer tablets amb la meitat de tinta electrònica, no han tingut èxit, la gent vol la llum, però ajuda molt a no cansar la vista, perquè abans hem parlat del cansament de la vista. En el fons hem de fer pauses, perquè un dels problemes que tenim és que quan estem ficant l'atenció en una pantalla no parpallegem menys. I aleshores els ulls s'assequen i això pot agafar un problema més bé a la vista.
Sí, sí, totalment d'acord. És això, la llum, no? Depèn de la brillantor de la pantalla, de fet hi ha reguladors, perquè la vista no es cansi tant. La distància, que a vegades sovint, molt sovint, la tenim inadequada, l'ergonomia, la deixem bastant de banda, francament, ens assentem de qualsevol manera al sofà cargolats, com, no? Sí. Amb el mòbil a la mà o amb la tele a un metre, no?
I les cadires per l'escriptori fins i tot ara ja no són com cadires, per exemple, normals, les cadires gamers a vegades que semblen una auto que entres
una
tot.
Una nau especial.
Són enormes, ja, allò sí. És un llit ja quasi, sí, sí. Però ficat com així recte.
Sí, sí. El que has dit tu abans de consultar, no? Tenir sí. La pantalla mentre llegies en paper, sí, i tal, sí, sí. Però això és que és un lletre ferit, segur, perquè això, jo recordo, abans ho fèiem l'enciclopèdia
a la vora, no?
També, l'enciclopèdia també. A la vora o el diccionari, no? Sí. Mentre llegies i tal, i anaves a consultar, sí. I l'enciclopèdia a més era una mica no un scroll, però gairebé, perquè si us en recordeu, les enciclopèdies clàssiques, a les vores del paper hi havia unes figures, uns dibuixos, unes fotos, d'alguna cosa que il·lustrava algun terme que hi havia en el llibre, en el diccionari. Et cridava l'atenció i anaves a buscar. Total, sí. Que anaves a buscar a l'enciclopèdia una paraula i t'hi passaves una estona, sí, llarga, sí, perquè sí. Anaves entretenint,
sí, sí.
No?
Bueno, ara hi ha el mateix amb la Viquipèdia i els hiperenllaços. Hi ha fins i tot competicions de quantes vegades partint d'un lloc aleatori has d'anar a un altre i a veure quantes vegades hi ha. I a nivell de jocs hi ha fins i tot competicions d'Excel, de fer fórmules amb Excel, que jo no hi he participat, però ha de ser curiosíssim, com a jocs online.
Veus? Jo això no ho sabia. Està molt bé. Sí, sí. Molt bé.
I al final, potser com a últim comentari, hem estat parlant, però no hem donat toms, aquí hi ha un conflicte entre pressió social i salut individual, perquè realment l'ús d'aquestes pantalles moltes vegades ve per pressió de l'entorn. Hem comentat a nivell educatiu, a nivell laboral, hi ha persones que no es desenganxen del telèfon perquè en teoria, tot i que tenim uns drets, han d'estar disponibles 100%, té una pressió a l'hora d'estar accessibles, localitzables a través d'aquests dispositius, però la salut individual ens recomana deixar-los a banda. Per exemple, deixar el mòbil a casa mentre anem a passejar o fer una altra activitat. Aleshores, com busquem aquest equilibri? Perquè som persones socials, volem el contacte amb persones, però a vegades aquest contacte ens fa mal quan ens obliga a aquestes coses.
Realment és qüestió d'equilibri, com deies tu. Clar, no podem obviar tot aquest fet actualment, és a dir, és una nova forma de relacionar-nos, hem establert noves formes de relacionar-nos amb els altres. De fet, quan amb la pandèmia s'ha vist clarament, no? Estàvem tots reclosos a casa i sort n'hem tingut de les xarxes socials que ens permetien, no?, a través del mòbil, el WhatsApp, tal, a parlar amb els avis que estaven confinats o que estàvem tots, no? Clar, això ho hem d'anar incorporant i ho hem d'incorporar, i de fet ja ho hem incorporat en la nostra vida quotidiana. Però com amb tot, el que dèiem, no?, fins ara, doncs és saber fins a on, no? Posar-nos uns límits saludables de no estar tot el sant dia pendents dels avisos del WhatsApp, a veure què he rebut, a veure què no. No, disposar d'unes estones, de la mateixa manera que disposem d'una estona per anar a comprar o d'una estona per anar al gimnàs o d'una estona, doncs una mica autoimposar-nos també aquestes estones de connexió. Crec que per aquí han d'anar les coses.
I una cosa que, per exemple, a mi m'ha funcionat és trobar un grup de gent afí amb què tenim una activitat que ens agrada compartida i anar a fer-la junts. Per exemple, en el meu cas, hi ha persones que ens trobem per anar a passejar els gossos i mentre passem els gossos no estem pendent del mòbil, estem parlant. En tot cas, potser ocasionalment busquem alguna cosa, però no estem. Llavors, el fet de tindre un grup que et doni suport a no estar amb el mòbil també ajuda, no?
Totalment. Ja hem dit abans en el, no, en l'entrevista i tal, a tot el tema de les activitats offline, les clàssiques i les que no podem perdre i hem de recuperar fins i tot si hem perdut, no? O si les hem deixat de banda una mica. El gimnàs, anar a caminar, anar a passejar els gossos, anar a la muntanya, anar a la platja, anar a fer un bon dinar, no sé, vull dir, no? Estar amb els amics, anar a fer un cinema, no? Anar a fer un beure... Tot això està molt bé i ha d'estar molt bé i ho hem de continuar fent, a més de l'estar connectats.
Doncs molt bé. Moltes gràcies, Maria Rosa, Míriam, Neus i Oriol. I fins aquí la taula rodona. Abans de marxar, com cada programa, passarem a la recomanació cultural amb l'Oriol. Bon dia, Oriol.
Hola, bon dia, Jordi. Pues mira, a veure, començarem pelo més oficial, que seria una guia de recomanació d'ús de pantalles de la Fundació Altaia. Googlegeu això i us trobareu una guia que està molt completa sobre...
Com s'escriu Altaia?
Altaia, molt bona pregunta. Alt...
H-A-I-A. A-L-T-H-A-I-A.
Correcte.
Moltes gràcies.
Molt bé. I res, jo mira, vull portar unes quantes recomanacions, però com que són moltes, perquè això és una cosa que les pantalles és una cosa molt donada a fer recomanacions, doncs bueno. Doncs jo em porto una, que és la pel·lícula Her, del 2013. No sé si l'heu vista.
No, però la tinc pendent.
Pues ja saps que has de fer aquest cap de setmana. Her, de l'any 2013, de Spike Jonze, que és un director prou controvertit, que és el de Como ser John Malkovich i companyia. És una gran pel·lícula.
I la protagonitza també un bon actor.
El Joaquin Phoenix, sí. Que va de la humanització d'un software fins a arribar a l'addicció, que diries a dia d'avui encara no hi hem arribat. Però bueno, no ha passat, però estiguem atents. Sí. I després, bueno, la cançó. La cançó em volia triar una que m'ha fet por de ficar-la pel títol, perquè és un títol una mica per majors de 18 anys. I és una cançó de Motley Crue, que parla molt bé de com és una addicció amb una pantalla. Que és un disco de l'any 2000, però bueno, aquesta no és una altra. Ficarem una altra, que és de Pearl Jam, que es diu Do The Evolution, i que és tan bona com l'altra, i bueno, i tan bona és la cançó com el videoclip d'aquesta pel·li.
Molt bé, doncs
així que acabem amb Do The Evolution.
És a dir, a l'acabar el programa sentirem la cançó i després aneu ràpid a buscar el vídeo que trobareu per veure també el videoclip.
Correcte.
Doncs moltes gràcies, Oriol. Fins aquí el programa d'avui. Us han parlat Neus, Míriam, Oriol, Maria Rosa i qui us parla, el Jordi. Moltes gràcies per la vostra atenció. Podeu enviar comentaris, dubtes, peticions al nostre compte d'Instagram @sortintdelcercle, on també trobareu les nostres recomanacions. Love.
Sortint del Cercle, un programa del Servei de Rehabilitació Comunitària que us parla de salut mental. Un espai de reflexió on compartir experiències, inquietuds, ajudar a la prevenció i acabar amb l'estigma en salut mental.